El matí de Catalunya Ràdio.
I s'acosta Nadal, i un dels regals preferits de les criatures són les mascotes. I avui us diem alerta, perquè per aquestes dates moltes famílies decideixen comprar un animal de companyia, i de vegades sense ser conscients del que vol dir tenir cura d'algú. I tenir cura d'algú també és un animal. Hi ha molts casos que acaben en abandonament. Segons l'estudi Ell mai no ho faria de la Fundació Affinity, l'any passat a l'Estat es van recollir més de 140.000 gossos abandonats. Ho esteu sentint? 140.000 gossos abandonats. Per això, molts centres d'acollida volen conscienciar les famílies de la responsabilitat que suposa tenir una mascota i recordar que hi ha milers d'animals que esperen que se'ls aculli. Perquè de la mateixa manera que hi ha criatures que necessiten que els cuidem i que els acollim, doncs hi ha animals que necessiten que tinguem cura d'ells. Tenim aquí al meu costat l'Enric Soler, l'encarregat de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona. Enric, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Em deies abans d'obrir el micròfon, és tan necessari fer aquests espais, no?, aquests dies?
Sí, sí, realment. Bueno, jo quasi et diria que més que aquests dies, tot l'any.
Tot l'any.
Perquè, de fet, s'adopten i es compren gossos i gats i, bueno, hi ha altre tipus d'animals durant tot l'any.
Ara potser hi ha una punta. Adoptem més?
Sí, s'adopta més, però la veritat és que el que jo detecto els últims anys és que els abandonaments no baixen.
No baixen.
No baixen, no. Segueix havent molta gent que no fa aquest exercici previ de pensar que és tindre un gos, un gat o un altre tipus d'animal a casa, el que implica, el que li canvia la vida, els costos que té, que és una decisió que són molts anys, eh? Un gos et pot viure tranquil·lament 12, 14, 15 anys.
Mira,
i has de pensar pues,
que, 14 anys?
Que,
i durant 14 anys has d'acompanyar i fins al final.
Exacte. Llavors tot això s'ha de pensar molt bé abans de fer-ho, saber que ha de ser una adopció o una tinença responsable de l'animal. I et dic que especialment aquestes dates és molt compulsiu i nosaltres tenim moltes trucades de gent que busca pues, el cadallet pel nen, per la nena. Però
sí, bueno, el vostre tot centre hi ha repuntada de trucades per adoptar,
el,
no?
Sí, al desembre acostumem a rebre moltes trucades, doncs això, que ja et marquen un perfil de que volen el gosset o el gatet per regalar. Nosaltres no hi entrem massa en això. Ens és igual, preferim que es perdi una adopció a no pas fer-ne una que sabem o tenim la intuïció que serà fallida.
I de que però acabarà amb abandonament,
sí,
no?
Sí, exacte. O sigui, és típic d'aquí 3-4 mesos que el cadallet que n'ha agafat ara ja comença a donar problemes, no el saben socialitzar bé, o comença a mossegar tot per casa, o es cansen de tindre que treure a passejar cada dia, i després cap al març, abril, acostuma a haver la punta dels regalets de Nadal que comencen ja a donar problemes.
Perquè, Enric, de la mateixa manera que els pares i mares, els que tenim fills perquè no ho hem fet a través de l'adopció, no ens demanen carnet, cosa que segurament hauríem de revisar, eh? Però, en canvi, les persones que volen adoptar els hi demanen tot un seguit de requisits. Vosaltres, a la gent que vol adoptar un animal, li feu un mínim d'examen?
Sí, nosaltres, més que fer un test o un formulari, parlem molt amb ells, valorem per què volen l'animal, quines condicions tenen per tindre'l, si l'animal estarà moltes hores sol, no estarà sol, si hi ha nens, si no hi ha nens, si hi ha persones grans també, que no sols són els nens, sinó que a vegades també les persones grans, i l'adequació de l'animal que volen adoptar amb la família i el perfil de vida que porten. Llavors intentem filtrar molt. I si
ens agrada aquesta raça, no us convé.
No, encara que no vinguin per cap raça, però es fixen en un animal que a la millor per caràcter o per compatibilitat amb els membres de la família no funciona. Llavors, en el cas nostre, intentem, si veiem que és una bona família i que és responsable, derivar amb un altre animal que els hi encaixi
Quants
millor.
Quants animals teniu ara?
Nosaltres ens movem sobre uns 75-80 gossos, més o menys, de població estable, i gats en tenim entre 120 i 130.
La gent també abandona els gats.
Sí.
Gats són molt autònoms, no?
Sí, però a veure, el problema dels gats és que a vegades l'agafa gent sense tindre molt clar què és tindre un gat, i el gran problema dels gats és que és molt fàcil abandonar-los, perquè si tu deixes un gos en un descampat, o en un carrer, o en una plaça, sempre hi ha algú que s'hi fixa, algú que intenta agafar-lo, que truca al centre d'acollida de l'Ajuntament perquè vagi al seu servei a recollir-lo. En canvi, un gat no. Un gat el deixen al carrer i el primer que fa és buscar un amagatall, pues, a un pàrquing, a una obra, a algun lloc així que estigui apartat, i es queda per allà. Llavors, no és tan visible l'abandonament del gat com el del gos, però s'abandonen molts gats.
I quina pregunta ens hem de fer si volem adoptar un animal? Nosaltres, ara ens estarà sentint gent que s'ho està plantejant. Què ens hem de preguntar nosaltres quan volem?
Primer de tot, evidentment, si vols tindre aquell animal, perquè a vegades ens ve perfil de gent que diu, bueno, vinga, adoptar un gos o un gat. Bueno,
gos o un gat.
Exacte, ho hem de pensar primer
el
que t'agrada, el que t'agrada a tu, i després el que estàs en condicions de tindre, no? Hi ha gent que li agraden les dues coses, però hi ha gent que a vegades agafa el gat per com a substitutiu del gos, perquè el gos el tinc que treure a passejar, no tinc temps, no sé què, i llavors agafa un gat. Però bueno, has de saber que bé que agafes un gat i que té les seves necessitats i les seves condicionants. I llavors... No sé,
jo et deia, quines preguntes ens hem de fer,
perdona.
Si som persones que tenim disponibilitat de temps
per cuidar-los. Sí, primer aquesta decisió, si volem, i després si tenim possibilitats de tindre'l. Exacte.
No?
Tindre en compte el que parlàvem abans, que són uns animals que viuen molts anys. Un gat ara tranquil·lament et pot arribar a 16, 18 i està 20 i 22 anys.
Fins i tot gent que es pensa que els animals de companyia són els substituts dels pares. Com que el meu fill o la meva filla està més sol perquè jo estic tot el dia, el gos li farà companyia.
Sí, a vegades també aquest perfil de, la persona,
o la
persona gran també que vol agafar un gos perquè no estigui sola, però clar, ha de pensar que l'ha de treure a passejar, que a la millor el gos se li fa coses per casa i la senyora, si no vigila, pot caure.
Clar.
Vull dir, tot això s'ha de pensar, s'ha de raonar molt abans, i el que poden fer la gent, si, més que mirar internet, que internet ens fa molt mal, totes les coses que hi ha per internet és acostar-se a algun refugi i demanar informació, preguntar què implica tindre un gos, tindre un gat, i nosaltres els informem.
Doncs escolta, els teus desitjos per mi són ordres. Tu em dius que jo m'he d'acostar amb un refugi?
Sí.
No m'acosto amb un refugi.
Pues cap problema.
Me'n vaig cap al refugi, la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, i tinc la Laia Claret, perquè jo no tinc la capacitat de ser omnipresent. Laia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Veus? L'Enric acaba de dir,
sí,
apropeu-vos a un refugi. I nosaltres què hem fet? Doncs anar amb un refugi.
Ens hi hem apropat. Som aquí amb la Clàudia Mateia, responsable del refugi, i la Margarita Sala, que és voluntària. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Ara ho deia, no? Apropeu-vos a un refugi, apropeu-vos i mireu a veure quin gos podeu adoptar, perquè vosaltres també busqueu això, no? Cada família
siempre
amb el
pedimos,
seu gos.
Siempre pedimos que vengan aquí a hacer la entrevista y no damos información por mail ni por temas de gestión, y además hay que conocer a la gente para poder valorar qué tipo de gente se puede ir a qué tipo de animal.
I parlant de l'abandó, també em deies tu, com deia l'Enric, Clàudia, que els mesos d'abril noteu que després de Nadal comença l'augment d'abandó de gossos,
suele
sobretot.
Suele ser en estos meses, sí, que cuando la gente se haya cansado de los cachorros de Navidad. También hay que decir, nosotros hacemos como ellos, que no queremos dar cachorros en Navidad por impulso, porque es un juguete para el niño, porque
claro,
no lo es. Es un ser sintiente y intentamos hacer adopciones responsables y comprometidas.
Vosaltres teniu 200 gossos, 120 gats. ¿Qué feu quan us trobeu un animal que no té llar?
Primero, cuando entra aquí, lo que es el protocolo general es mirar si tiene un microchip, a ver si podemos localizar su propietario. La mayoría de los animales, bueno, la gran mayoría, el 80%, no los tiene. Es obligatorio, pero sigue siendo una lacra que la gente no pone microchip a su animal. Entonces, primero miramos si tiene microchip. Cuando no lo tiene, pues hacemos las vacunas, lo revisamos por el veterinario y intentamos mirar si todo va bien, hacemos la revisión y está 20 días en cuarentena.
I en cas contrari, si ens trobem un gos nosaltres pel carrer, què hem de fer?
Tendrías que ir a un veterinario o a la policía para controlar el microchip, y cuando lo tenga, pues es más fácil avisar al dueño, y si no lo tiene, llevarlo al refugio, pero el refugio del municipio donde se ha encontrado.
Al teu, on s'ha trobat. Val. I vosaltres teniu 10 treballadors, però una part molt important, em deies, són els voluntaris. Aquí tenim
exactament
la Margarita Sala.
Bon
dia, de nou. Tu, quina feina fas exactament de voluntària?
Bé, jo em trobo normalment els caps de setmana tenint la gent al refugi. A part, també sóc de l'equip de comportament, que ens cuidem d'ajudar els gossos que venen amb pors o amb problemes.
Sí.
I després també porto un equip que es diu Mans i Potes, que anem amb gent amb dos col·lectius de discapacitats, amb discapacitats psíquiques. I a part també porto un altre grup que anem
a les biblioteques, em deies,
sí,
no?
Sí.
També amb els gossos.
Sí, les escoles ho demanen, l'activitat a la biblioteca, i nosaltres portem allà.
Tu fa 7 anys que ets voluntària, per què vas decidir ser voluntària?
No sé, suposo que també tenia temps, perquè si no tens temps és molt difícil, per més voluntat que tinguis. I a més m'han agradat sempre molt els animals.
De voluntaris en segons quants, n'hi ha de totes les edats?
Sí, sí, es pot ser des dels 18 anys, el que normalment als 18 anys es té molta feina entre estudiar i treballar, i la veritat és que quan més grans, doncs més disponibilitat d'horari se sol tenir. Però sí, hi ha gent de totes les edats.
Doncs Clàudia Matei, responsable, i Margarida Sala, voluntària, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i per ensenyar-nos aquest refugi que realment, Mònica, és meravellós.
Ets gairebé perfecta, Laia Claret, però hauries de... Ja la perfecció absoluta seria que haguessis pogut entrevistar amb un gos abandonat, però això és molt difícil.
T'imagines?
Jo, no, és complicat. Algun dia arribarà perquè la intel·ligència artificial ens permetrà posar-nos en el cervell també dels animals.
Això
saber
potser
estan
sí.
Pensant,
què pensen?
Sobre nosaltres quan els tractem malament, no?
Mm,
ara
sí,
estan
també
arribant molts missatges a través de Twitter d'algú que diu els mateixos exàmens per l'adopció els hauríem de posar per la gent que compra sense reflexió, no?
Mm. Sí,
és a dir,
sí,
les cases... Les cases d'animals també haurien de reflexionar.
De fet, aquest és un dels problemes que hi ha, que en aquest país és molt fàcil aconseguir un animal, sigui per criadors, per botigues, per internet mateix, es troben moltíssims animals per internet, en pàgines d'internet, i llavors, clar, aquí no hi ha filtre, perquè bàsicament una botiga el que vol és tindre un estoc de cadells, vendre'ls i no filtrar les famílies. Sí, sí. I ens trobem molts casos de que els animals que arriben a refugis venen d'aquest perfil.
No volíem, però, que a l'espai dedicat en aquesta qüestió, Lai, encara aquí, eh?
Sí, soc.
Que l'espai dedicat a aquesta qüestió, que el volíem fer en qualsevol cas, hagués passat el que hagués passat amb la gossa sota morta per la Guàrdia Urbana, molts de vosaltres ens esteu dient, com és que no parleu d'això? Doncs perquè ara en parlarem, però no volíem monopolitzar aquesta qüestió perquè justament la problemàtica de gossos i animals que són abandonats afecta a un volum enorme. El que ha passat amb aquest gos és terrible, però no ho volíem. Recordem, Laia, recorda als oients què ha passat amb la Sota.
Doncs a veure, que fa dos dies la Guàrdia Urbana va disparar un gos, el va matar a Sants Montjuïc. Què diu la Guàrdia Urbana? Doncs que l'actuació va començar quan una patrulla es va aturar, va veure un gos deslligat, sense morrió, amb l'aparença, diuen ells, de ser una raça potencialment perillosa. Quan va aparèixer el propietari li diuen que el lligués, llavors hi va haver una estira i arronsa, el gos va mossegar el braç de la gent, que va utilitzar l'arma per protegir-se, i davant d'un nou atac d'aquest gos, la conclusió és que la gent va patir, diu, per la seva integritat física. I segons la Guàrdia Urbana, no li va quedar cap altra opció doncs, que tornar-lo a disparar. El propietari el van detenir perquè va agredir la gent amb un patinet, però vaja, això ha portat molt de rebombori, ho hem dit aquest matí a l'olla de Twitter, perquè, clar, evidentment, van disparar un gos al carrer. I, clar, hi ha gent que dubta que si va mossegar, que si no va mossegar. Aquesta és la versió de la Guàrdia Urbana. El PACMA demana doncs, que la Guàrdia Urbana obre una investigació i que es desporin responsabilitats si realment era o no era aquest gos de raça potencialment perillosa, si calia que anés lligat, morrió, si sí, si no, si va mossegar, si no va mossegar, tot el que va passar.
Aquest matí ho hem explicat el que ha passat amb aquest gos, ho dic perquè hi ha gent a la xarxa que està dient que tapem sí. notícies, nosaltres no tapem notícies, i menys per beneficiar a ningú, ni a la alcaldessa de Colau, perquè justament hem llegit tuits en contra de la gestió de la Guàrdia Urbana d'aquesta qüestió, i per tant, estigueu tranquils, les coses tenen un perquè. Aquest espai el teníem previst, no per parlar de Sota, sinó per parlar dels animals, perquè ens amoïna, i per tant, havíem decidit fer aquest espai al marge d'aquest cas, d'aquest gos. I evidentment que en parlem, i ara aprofito que tinc l'Enric aquí per parlar-ne, però també hi ha 140.000 gossos abandonats i gats abandonats que pateixen en vida el maltractament de la gent que no en té cura. Aquest cas de la Sota és allò de dir, van pensar que era un gos perillós, els van mossegar i automàticament treuen la pistola i disparen. No? És
bastant... Sembla una miqueta desproporcionada l'acció, no? Sí, perquè clar, els refugis, aquest tipus de coses, un gos que es posa nerviós i mossega algun voluntari o algun treballador...
Això us deu passar, us deuen mossegar.
Llavors, bueno, es mantindre una miqueta la sang freda, gestionar com pots el tema, però clar, o sigui, aquesta actuació potser que sembla una miqueta
perquè
fora de
gossos,
lloc.
Perquè de gossos de races perilloses també la gent en compra i després els abandona,
sí,
perquè
sí,
clar,
sí.
Això
de
sí
fet,
que ja és un risc.
De fet, un dels problemes que hi ha ara actualment és que hi ha molt percentatge d'abandonament d'aquest tipus de gos. És un perfil, a més és un perfil molt definit. Són gossos que normalment es compren o s'agafen a criadors o s'agafen per internet jovenets en pocs mesos. Moltes vegades el té persones que no el saben socialitzar, no saben portar-lo bé al gos, i quan passen uns mesos, llavors es descontrola el gos. És difícil de manipular, mossega, a la millor tenen un nen petit i els agafa la paranoia de que podrà fer-li alguna cosa al nen, i tenim un perfil de trucades per deixar gossos d'aquest tipus molt, molt definit, que va dels 8-9 mesos fins a l'any i mig.
La veritat és que en un primer moment es va dir, oi, Laia, que era una persona sense sostre, que era una persona que dormia al carrer, oi, que es va dir això?
Sí.
Evidentment s'ha de fer la investigació acurada, però jo intentava posar-me en la pell del gos en el cervell del gos, que està al costat d'una persona vulnerable, perquè una persona que està al carrer o que viu al carrer, o senzillament, si no viu al carrer, té condicions difícils de vida, és un gos que la seva prioritat és protegir en no, el seu clar, amo, no? Dels... I segurament és l'única cosa que té clar, aquella persona, però, per tenir un vincle...
Sí, això a part és molt típic amb tots els gossos. Sí. Clar, els gossos fan molt vincle amb el seu propietari i llavors, clar, quan senten que el propietari està amenaçat, doncs és normal que el gos reaccioni. I probablement és el que pot haver passat en aquest cas.
Y en este caso me gustaría también comentar lo que dice el Enric, el gran porcentaje de animales potencialmente peligrosos que van entrando ahora en las protectoras, que pasa lo mismo aquí en Sabadell, que tenemos un 40% ya de perros PPPs, y me gustaría destacar que sobre todo no se me critique o que se diga ahora que un perro potencialmente peligroso es el que pueda haber mordido a un policía. Cualquier perro que proteja a su dueño puede haber mordido a este policía. Claro. O sea, que no se diga ahora porque es un PPP que ahora se estigmatice
PPP
más.
PPP es potencialmente peligroso.
Que se estigmatice más a este tipo de perros que ya de por sí lo tienen muy difícil de que se puedan dar en adopción porque necesitan un seguro especial, una licencia, necesitan un certificado de aptitud por parte del adoptante y encima se tienen que ir siempre con bozal y con correa corta y es un gran problema para que estos perros puedan salir de una protectora que ahora se, digamos, difunda que este perro seguramente habrá sido un PPP que intentemos que no se lleve a este nivel porque los PPPs no son malos, tenemos 70 PPPs y hay una gran mayoría que son súper buenos, depende mucho del carácter del gos y tal como decís en este caso seguramente habrá sido una protección del dueño.
Y deixeu-me fer un últim missatge abans de dir adeu amb la Tere Rodríguez, la presidenta de l'Associació Protectora d'Animals Exòtics de Catalunya, un sos pels animals exòtics comuns que a vegades arriben aquí i la gent els compra i després els abandona. Tere, bon dia.
Hola, buenos días.
Tere, tens molt poquet temps, però no volíem deixar que enviïs un missatge també a la gent que compra animals exòtics i després no se'n fa càrrec, eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que, por desgracia, sucede muchísimas más cantidades incluso que perro y gato.
Per exemple, lloros, no?
Sí, por ejemplo, por poner un ejemplo mínimo, pero conejos, cobayas, hámsters y peces son los que engrosan la lista de una manera alarmante.
¿Y la gent abandona conills? Es que no ho puc entendre.
Sí, de hecho, conejos y cobayas son los que más se abandonan.
¿Y qué pasa? ¿Els deixen al mig de la diagonal per entendre'ls, que és el mateix, el que tinguen
que... Por ejemplo, en cualquier parque público, pues se va por la noche, se suelta ahí al animal y además es un tipo de abandono súper descontrolado porque no se ven... Y además estos animales todavía no está obligado a identificarlos y es muy, muy difícil localizar al abandonador.
¿Y dius que els deixen amb contenidors d'escombraries?
También los dejan en la basura.
¿Y abans de Nadal també ho fan?
Sí, por desgracia es una tendencia que estamos notando muchísimo ahora que tenemos refugio, que se abandonan antes de Navidad para sustituirlos por un perro o un gato.
Y finalment, hi ha una espècie que és una mena d'esquirol australià? Que aquesta és la més rara que teniu controlada, no?
Un petauro de l'azúcar, sí. Ahora mismo es el animal más extraño, por decirlo de alguna manera, que hay en el refugio.
Escolta, Tere, no volíem deixar que intervinguessis també en aquest espai que hem dedicat, perquè evidentment són dies que es mereixen aquest missatge. Una abraçada a tots i totes.
Un abrazo.
Gràcies, Enric.
Gràcies,
Laia. Gràcies, Margarita. I moltes gràcies a totes.
Bon dia.